Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, a punt per començar una nova edició del Converses. Ens acompanya aquest dissabte el Leandro Lamor, que és el director de l'Agència IFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, home important dins del món del treball, director del Departament d'Estudis. Molt bona tarda, Salvador. Atansa't al micròfon, si no, els oients no et podran escoltar.
Bona tarda. No sé si important, però de pes sí.
De ser, bueno, és un home de pes important també. Ho té tot, el senyor Guillermo. Estem esperant que d'aquí uns instants s'incorporarà també al programa Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya, però mentre l'esperem, saludem a la convidada d'aquest dissabte al Converses, és la senyora Mercè Conesa. Senyora Conesa, bona tarda.
Molt bona tarda, molt contenta de ser aquí.
Bueno, aquí, que és casa seu, pràcticament, no? Perquè estem al port de Barcelona, és la presidenta del port, i aquest hotel magnífic, aquests 5 estrelles, en Eurostars Gran Marina, doncs està ubicat aquí al port de Barcelona, en un lloc preciós, al costat d'on arriben tots els creuers. Quins temps aquells que arribaven tants creuers, senyora Conesa?
Doncs sí, té raó, perquè precisament aquest any 2020 sí, no n'ha arribat ni un.
No n'ha arribat cap ni un. Però bé, tinc entès que ben aviat tornaran els creuers a la ciutat de Barcelona, no? Hi ha alguna data ja fixada, i entrem directament en matèria ja?
Sí, doncs tenim la bona notícia que el 26 de juny serà l'arribada del primer creuer a Barcelona, és un MSC, i de fet ja tot seguit el 5 de juliol arriba el següent creuer per part de Costa Cruceros, i seguidament ja anirem tenint doncs les diferents escales i sobretot creuers que inicien el seu trajecte des de la ciutat de Barcelona, que aquest és un punt important, ser doncs un port, no?, que és home port, o sigui, port que genera l'inici del creuer i el final del creuer, i per tant permet que la visita del creuerista, del visitant a la ciutat, sigui molt més enriquidora.
Molt bé. Algun detall important d'aquest primer creuer que ens visitarà a Barcelona, en el sentit de quin tipus de passatger portarà i quins protocols s'hauran de seguir, perquè suposo que hi haurà uns protocols doncs força estrictes, no?
Sí, els protocols són estrictes, són protocols tots autoritzats per les autoritats sanitàries, com no podria ser d'altra manera. És el MSC Grandiosa, és un vaixell doncs que té doncs un nivell doncs d'equipament molt important, és un vaixell nou, per tant Barcelona està recollint i allotjant a tots els vaixells més nous i també doncs més moderns de les diferents flotes de les companyies navieres. I potser per doncs dir la il·lusió que ens fa, no?, aquesta recuperació de l'activitat, és doncs que precisament vam atorgar la concessió d'una terminal pròpia a MSC a Cruceros, no?, aquesta empresa, que és una empresa que ha confiat en Barcelona i que a més té la voluntat també d'entesa, no només amb el port, sinó també amb l'Ajuntament de Barcelona.
Molt bé, suposo que aquest any de parèntesi que hi ha hagut, sense rebre cap creuer, tot, podríem dir, molt en stand-by, també ha servit una mica per fer una mica de balanç del que s'ha fet, d'on estem i sobretot cap a on anem, no? En el món del turisme del creuer, cap on s'ha d'anar, senyora Conesa? Vostè, quina
sí,
idea té? Aviam.
Sí, de fet, demà ja precisament a Fira Barcelona doncs s'inicia tota la fira i espai dedicat al turisme. I concretament nosaltres el que pensem és que el port de Barcelona té un límit, una limitació en relació a la capacitat de rebre creuers. Nosaltres no destinarem més espai del que tenim, aquest és l'acord al qual vam arribar amb l'Ajuntament de Barcelona, un màxim de 7 terminals de creuers, no n'hi haurà cap més, no se n'aprovarà cap més, i el que sí creiem que és que hem de treballar amb Turisme de Barcelona i amb els touroperadors, que l'experiència del creuerista sigui menys invasiva a la ciutat. Com podem utilitzar les noves tecnologies, com podem utilitzar doncs diferents doncs aplicacions, apps, que ens permetin fer que aquestes visites siguin, com deia, menys invasives per al ciutadà barceloní. Aquí tenim una primera oportunitat, que és que l'arribada de creuers serà esgraonada. No ens vindran molts creuers de cop, aquest any 2021 ens servirà també de prova de recuperació de l'activitat, i per tant en cap cas aquest 2021 arribarem doncs al nombre de visitants que vàrem tenir doncs en 2019 o en 2018. En segon lloc, ens permetrà també que, atès que les visites a la ciutat s'han de fer amb grup bombolla, permetre uns grups més reduïts de visitants que tindran prèviament concertada la visita al doncs, museu, a l'espai cultural, a l'espai ciutadà que volen anar a visitar. Això ens permet també que l'Ajuntament de Barcelona també pugui incidir en les rutes i circuits sobre aquestes visites. Per tant, pensem que l'objectiu és assolir aquest doncs, turisme de qualitat, que és un turisme que vol visitar Barcelona perquè Barcelona és una ciutat amb molta oferta i molt atractiva, però fer que ja existeixi aquest balanç i aquest equilibri entre doncs, la vida quotidiana i la visita turística.
I del turista. Molt bé, deia que faltava el Juan Carlos Valero, s'acaba d'incorporar el mateix. Juan Carlos, bona tarda, benvingut al Converses.
Hola, bona tarda.
Ja l'has escoltat a la presidenta del Port, la senyora Conesa, parlant dels creuers, que jo crec que és la cara notícia. El dia 26 d'aquest mes ja arribarà el primer creuer important a la ciutat de Barcelona. Micròfons oberts per Leandro, Salvador i també el Juan Carlos. El Leandro havia demanat la paraula.
Sí, no? Sí, reunint amb el tema aquest dels creuers, sempre està darrere el debat sobre la qüestió de les emissions, no? Del port i també dels creuers en particular. Hem vist imatges aquests dies també a Venècia, no? De que arribava un primer creuer i la veritat és que eren imatges impactants des del punt de vista visual. En aquest sentit, el port com està treballant i si està treballant amb l'Ajuntament per tal de... Bueno, pues de canviar una mica aquesta percepció que aquests anys hi ha hagut de que els creuers eren uns contribuïdors també de les emissions i de les emissions del port en general.
Sí, jo crec que és un tema molt pertinent, no? I que ens preocupa moltíssim i de fet des de l'inici, no, de la meva presidència vaig posar sobre la taula de l'equip de direcció del port. El port de Barcelona és un port comercial, és un port industrial i per tant l'activitat en conjunt del port de Barcelona suposa unes emissions aproximadament d'unes 300.000 tones anuals. D'aquestes 300.000 tones anuals, unes 100.000 corresponen als vaixells, a l'activitat del vaixell. I, de fet, el percentatge, jo diria, més petit correspon als creuers, perquè els creuers, les flotes de creuers que arriben aquí, les embarcacions, són les més noves i, per tant, aquí hem desenvolupat un hub de gas natural liquat on podem rebre precisament tots aquests vaixells que venen propulsats per gas natural liquat. Això què fa? Que es redueixin els NOx, però i que es redueixin el CO2, però en menys mesura, perquè no podem oblidar que el gas natural segueix sent un combustible fòssil i, per tant, seguim emitint emissions, però les reduïm respecte si s'estés utilitzant un fuel com seria doncs, el gasoil, per dir-ho d'alguna manera. Però aquest és un pas intermedi. Per què? Perquè l'objectiu, el nostre objectiu, és que el moll de creuers estigui electrificat. I, per tant, la nostra idea, amb un pla que ja hem aprovat, que ha aprovat el Consell d'Administració, és el Pla d'Electrificació de Molls. Aquest Pla d'Electrificació de Molls està dotat pressupostàriament a 90 milions d'euros i suposa, precisament, establir i a desenvolupar una xarxa doncs, interna perquè, quan el vaixell arribi a port, pugui connectar-se a la xarxa, aquesta interna del port, i pugui doncs, estar amb zero emissions en port. Per tant, també vull dimensionar, no? El fet, és veritat que hi ha imatges molt impactants de creuers, sobretot aquests que es veuen a Venècia, perquè és molt impactant veure la dimensió d'un creuer d'aquestes característiques confrontat amb la ciutat. Nosaltres hem situat els creuers en una zona apartada de la ciutat, evitant precisament aquesta invasió, no? En certa manera, aquesta contaminació visual, podríem parlar també, no? D'aquesta contaminació visual, no? Per tant, aquesta, jo crec que Barcelona l'ha evitat totalment a través de l'acció de situar els creuers al moll adossat, però a més ha d'evitar la contaminació ambiental i la contaminació ambiental es redueix distribueix precisament utilitzant o ofertant que doncs la taxa del vaixell serà més econòmica i per tant oferint una fiscalitat atractiva per a aquelles companyies que vinguin amb vaixells més nets, amb vaixells de doncs gas natural liquat, però també ofertant que aquestes companyies es puguin connectar en aquesta energia elèctrica quan són a port. I en això doncs estem treballant i el nostre objectiu seria que en 5 anys, en els propers 5 anys, això sigui una realitat.
Salvador.
Sí, jo crec que hi ha dintre un debat més general, no? De que abans de la pandèmia hi havia una certa matisada, a vegades mediàticament, d'una turismofòbia, però també és ben cert que amb la pandèmia, desgraciadament, igual que en fan les ciències experimentals que poden fer experiments, les ciències socials no es poden fer, desgraciadament hem tingut que patir l'experiment de la pandèmia i hem vist la importància que té el turisme. Ho dic perquè a vegades es fa un discurs diguéssim decebedor, un discurs desafortunat en tot el tema del turisme i de la importància que té el turisme. I justament vostè assenyalava ara que dintre del pla estratègic del port hi ha tot el tema del pla de l'electrificació i per tant de com millorar i reduir l'impacte que aquest tipus d'activitat, igual que es fa a les activitats industrials, tingui sobre el medi ambient, no? Jo crec, i vostè com veu que el turisme, i hem de dir, si no recordo malament ho corregeix, però Barcelona és la quarta ciutat crucerística del món i la primera del Mediterrani. I per tant, la gent no és conscient de que en l'any 92 aquí no hi havia res, l'únic que hi havia era el transport normal entre Barcelona i les Illes, el transport, diguéssim, de passatgers a l'ús. A vegades ens fustiguem per l'èxit que tenim en determinades qüestions i les posem en dubte, i ara entraríem en un altre tema que no és seu, que sé que té una part, diguéssim, que estan treballant, que és tot el tema de l'ampliació de l'aeroport. Sembla que qualsevol element que signifiqui anar més endavant sempre s'ho posem tots amb moltes pegues i no som conscients de la importància que té si volem una Barcelona ambiciosa, si volem una Catalunya potent, o un altre tema que no sé si entraria, diguem, de la part, diguéssim, més conflictiva, és tot el tema de l'Ermitage, no? Si hi ha ambició o no hi ha ambició.
Ho has preguntat tot, Salvador, pràcticament. Anem
ja,
per part.
Ja en coneixes.
Sí, no, però el turisme, i després ja parlarem de l'aeroport i de l'Ermitage, que hi ha 3 minutets encara. Va.
A mi m'agrada ser molt propositiva i trobar solucions, perquè al final jo crec que
La gent,
els ciutadans, el que volem és solucions, no?, a les qüestions que tenim plantejades. I per tant, sí que és veritat que nosaltres, en relació al turisme...
Això no t'ha sigut alcaldessa, eh?
Sí, això et fa baixar la realitat, no?, i prendre decisions. I en relació al turisme, jo el que diria és que s'ha configurat com aquesta imatge, no?, dels creuers, però hauríem de veure quin percentatge de creueristes visiten la ciutat respecte al percentatge total de visitants de la ciutat. Si estem amb unes magnituds, no?, que a Barcelona la visiten 20 milions de persones en un any, els creueristes no arriben a 3 milions de persones. Per tant, el problema del turisme realment no són els visitants creueristes, però sí que tenim un repte. Com fem que aquest turisme sigui de més qualitat, que ens enriqueixi més i, per tant, que busquem un turisme d'alt nivell i no busquem doncs un turisme diguéssim, reporti poc a la nostra economia productiva. No podem oblidar que hi ha un sector molt important, que és el sector serveis. Aquest sector té un pes molt important en el PIB català. I si bé és veritat que mirat des d'una perspectiva econòmica hem d'anar equilibrant i per tant potser la indústria, no?, us deia que ve de Foment del Treball, no?, ha de recuperar pes, doncs bueno, els serveis tenen el seu pes i també hem de ser conscients del tipus de serveis que oferim. Si som capaços d'oferir més alt nivell de serveis, vindrà també doncs, visitants més exigents. I per tant jo treballaria en aquesta línia, en buscar solucions.
Tindrem alguna palermitatge?
En trobarem.
Valero, crec que volies anar per l'Hermitage, tu, no? O què?
Bueno, no, abans per l'aeroport, perquè és un altre...
Recuperem l'Hermitage, no. Que també hi haurà...
Sí, però l'Hermitage és...
Anem a l'aeroport, primer.
És pelut, també, és un tema pelut.
Molt lligat amb el port, va.
L'aeroport ara es planteja l'ampliació. Fins al 19 hi havia una mena de logística... allò cooperativa, no?, entre aeroport i port pels creuistes, no? Quan arribaven a l'aeroport no tenien que agafar l'equipatge i el trobaven al vaixell. Enguany serà igual, començaran així, i després quina opinió li mereix l'ampliació de l'aeroport, perquè és una discussió recurrent, perquè quan es va fer la tercera pista ja vam discutir la llargada de la pista. I ara, un altre cop, ara tenim que tornar a discutir
no
si la llarguem.
No avancem, no?
Estem com fa 20 anys, no? Quan el Pla Delta, recordeu, sí. No? I llavors, quina és la seva opinió per part de l'ampliació de l'aeroport i aquesta col·laboració, si... Sí, continuarà.
Sí, I les coses són la mateixa, la famosa Ricarda, no? La sí, Ricarda sí. d'aquells anys encara està allí i...
Sí, l'aeroport i port col·laborem, perquè a més és cert que tenim sinergies. Una sinergia és, evidentment, en la mesura que l'aeroport té vols internacionals, doncs el port pot desenvolupar doncs l'activitat creuerística. Però a més també col·laborem amb altres qüestions, no? Amb quines altres? Doncs, per exemple, amb temes de càrrega doncs aèria, quan a vegades, no, hi ha càrrega que necessita una urgència i per tant no pot anar per via marítima, va per via aèria, però també se'ns obren noves portes a col·laboració amb temes d'espais logístics. Per què? Doncs perquè el Port de Barcelona ha desenvolupat una àrea logística molt important, tota la zona de Fal Barcelona, Fal Prat, però nosaltres tenim interès en poder ampliar horitzons amb espai logístic, precisament perquè en aquest moment la demanda logística el que ens demana és espais més grans, naus més grans, naus de 100.000 metres quadrats, i ens interessa ser competitius en l'àmbit de la logística. I vull recordar que el conseller Tremosa, no, recordava molt bé, no, a Catalunya pot ser un agent logístic clau en l'eix del Mediterrani i de cara a ser la porta d'Europa. Per tant, jo crec que col·laboració, i en segon lloc hem de trobar les solucions possibles. Nosaltres com a port tenim una taula de treball conjunta amb l'aeroport, perquè sí que tenim temes, no, que hem de tractar de manera contínua. Per què? Perquè nosaltres necessitem cada vegada també grues més altes, i per tant tot el tema de la seguretat aèria és un tema que a nosaltres ens preocupa i que el president d'AENA és molt conscient de la preocupació del port, per això tenim una taula de treball conjunta. Per tant, en aquest sentit, jo el que diria és que Catalunya hauria de ser possibilista, hauria de mirar extraure el màxim de les seves infraestructures per fer-la competitiva, perquè nosaltres no estem estem competint amb territoris d'arreu del món, i per tant aquesta competitivitat dels territoris va precisament de si som capaços de generar hub aeroportuari, si som capaços de generar hub logístic, hub portuari. Per tant, per mi van en un pack totes aquestes accions de aeroport i port. Per tant, nosaltres evidentment no tenim una oposició a aquesta ampliació. Ara és cert que aquí hi ha unes incògnites ambientals que llavors correspondrà, no, a les autoritats que són competents dirimir si aquesta ampliació té aquestes possibilitats.
En aquest sentit, el president Aragonès va proposar una taula institucional per parlar d'aquesta qüestió, no? Per intentar arribar a una entesa entre tots plegats. I serà el port en aquesta taula? Ha estat convidada el port o no?
A mi em sembla molt intel·ligent aquesta proposta, i crec que com a de les primeres accions del president Aragonès l'aplaudeixo moltíssim, perquè és una manera de afrontar, no? Tenim una situació i per tant posem-nos les diferents institucions. Nosaltres, com a Port, ens agradaria ser-hi, ens hem posat a disposició del govern de la Generalitat i si ens hi conviden, evidentment mirarem d'aportar, ser propositius i entre tots poder treure una solució.
I escolti, entén la postura de la senyora Colau, l'alcaldessa de Barcelona, la senyora no a l'ampliació de l'aeroport del Prat?
Jo crec que la ciutat de Barcelona té una gran complexitat de gestió, no és fàcil. El que a mi no m'agrada és que les decisions es prenguin per prejudicis i no en base a una anàlisi econòmica, social i ambiental també. No dic que la senyora Colau no la faci, però m'agradaria que l'expliqués. I per tant, si realment la fa, llavors la seva explicació crec que s'entendria molt millor, no? Perquè aquesta sensació del no per resposta, no ens és suficient, sí. No? Per tant, crec que les motivacions s'han de poder explicar i justificar. I no dic que no les tingui, però potser les ha d'explicar més.
S'han d'exposar, no?, les raons per aquest no.
I en aquest, sí, en aquest PAC que parlava abans, logístic, de port, d'aeroport, quin espai tindria una infraestructura cultural com l'Hermitage?
Bé, sí, nosaltres fins ara hem parlat molt de tota la part, no?, de la part comercial del port, però hi ha una part molt delicada, que és la part port-ciutat, l'enclavament port-ciutat, és evidentment una part delicada, una part que ens hem de mirar amb molta cura, perquè a més ens pot permetre doncs, disposar d'una skyline a la ciutat, continuar amb una planificació urbana que doncs, al llarg dels anys la ciutat de Barcelona ha fet bé, que és la de doncs, buscar l'arquitectura icònica per doncs, definir aquest emblema, no?, de la ciutat, que sigui una ciutat atractiva, no?, per visitar. I, per tant, nosaltres buscarem l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona perquè doncs, aquest espai cultural que es pot establir en aquesta zona, no?, de la nova Bocana, que és un espai port-ciutat, aquesta interacció port-ciutat, doncs que aquest espai sigui possible. En aquest moment el que ens hem compromès amb la tinent d'alcalde Janet Sant és a fer una mirada global, més aèria, per com podem posar diverses peces que apareixen, com pot ser el Gran Teatre del Liceu, com pot ser el Barcelona Urban Tech, que doncs, és una proposta de l'Ajuntament, però també el node de la Nàutica o el que és també doncs, tot l'espai Hermitage. Per tant, estem buscant, jo crec, una planificació més global on es pugui parlar potser d'un espai cultural del mar, un espai cultural i científic del mar, un espai d'innovació del mar, on a tot aquest diàleg, no?, entre ciència i cultura, que en definitiva era la proposta de Wagensberg quan va proposar el projecte Hermitage, pugui doncs, sumar-se amb altres
iniciatives.
No?
I la ubicació seria la mateixa, perquè jo crec que la diferència que hi havia entre el que vol el port i el que vol l'Ajuntament passa per aquí, no?, per la ubicació. No? I allí, què?
Nosaltres defensem la ubicació i penso que l'Ajuntament també en el moment que va aprovar el pla especial de la nova Bocana i va definir una sèrie d'usos en aquell espai, també sap que aquella és una ubicació que mereix uns usos especials, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, a mi em preocupa menys la ubicació, sinó assegurar la mobilitat, no? La mobilitat vol dir que hi hagi uns espais al servei del ciutadà, que siguin uns espais peatonals, que potser aquesta mobilitat per l'accés a la nova Bocana l'hem de fer via mar amb Vaporetto i no l'hem de fer tant via doncs, bus, per exemple, no? Hem de intentar trobar aquelles solucions que puguin encaixar les peces i per part del port no quedarà.
I la paciència de l'Hermitage fins quan pot trigar?
Bé, nosaltres en el passat Consell d'Administració vam fer una adjudicació d'una concessió amb dues condicions. Per tant, aquesta condició té els efectes suspesos a que es donin aquestes dues condicions. I Hermitage va acceptar aquestes dues condicions. Una primera condició és que es presenti en el termini de 2 mesos un protocol d'acord amb el Liceu, amb el Gran Teatre del Liceu, i que en un termini de 2 anys hi hagi un acord port-ciutat. Per tant, entenc que els inversors d'Hermitage, quan van acceptar aquestes condicions, i acceptaven que teníem un període de 2 anys per arribar a aquests acords amb l'Ajuntament de Barcelona.
Alero. Considerant sí. Les eleccions municipals.
Ho haurem de solucionar abans, que no es torni a ser un debat electoral.
Tots són 2 anys, eh? Sí. Coses que poden passar al govern de la Generalitat, també d'aquí 2 anys. Ara això de l'Ermitage d'aquí 2 anys. Déu-n'hi-do, d'aquí 2 anys la que ens espera com a periodistes, i vostès com a polítics, i gestors també. Valero, pregunta,
bueno, va. Si no parem, si portem 10
sí,
anys que
si
no parem.
Sí, si no cal que ho diguis, que no parem. I més de 10 anys portem, sí. Així.
Amb aquesta intensitat, potser 10 anys. Parlem de logística, perquè la presidenta del port ha parlat de crear el hub logístic, i hem vist que amb la pandèmia, doncs, la logística mundial global s'ha afectat molt, les cadenes de subministrament s'han afectat, no? També ho hem vist quan s'ha produït el bloqueig del canal de Suez amb aquest gran vaixell creuat, no? I també, d'altra banda, veiem com a Rússia està treballant per la via, la viabilitat de la via de l'Àrtic. Amb la qual cosa Barcelona quedaria en el cul, diguéssim. Ara estem en una posició privilegiada pel canal de Suez, i si els amics russos doncs ens obren aquesta via, doncs potser que l'accés a Barcelona sigui reduït moltíssim, no? Com veu el futur en l'escenari logístic global?
Bé, jo crec que és molt interessant intentar analitzar la radiografia, no? Perquè el centre de la, diguéssim, de la producció global s'ha desplaçat, o sigui, el mapa, nosaltres, ja no, Europa no està al centre del mapa mundi, estem en un extrem clarament, i per tant al centre hi ha Àsia, i això ho corrobora el nostre tràfic, no? De contenidors, no? Nosaltres, com deia, hem vist en aquest 2020 les cadenes logístiques patir, tensionar-se. De fet, en uns mesos amb una tensió molt important, però al final de l'any hem pogut tancar només amb una davallada de l'11% del tràfic de contenidors. Per tant, diguéssim, una caiguda molt equiparable a la caiguda del PIB espanyol. Algunes relocalitzacions sí que s'han produït i es produiran, però realment la cadena logística seguirà sent mundial i internacional, perquè tenim molta interconnexió. O sigui, hi ha una interdependència dels diferents estats en provisió tant d'aliments com de productes més elaborats, com de components de producció per la fabricació. Per tant, nosaltres creiem que per molt que pugui disminuir en algun percentatge el comerç internacional, les cadenes logístiques es mantindran. Però perquè les cadenes logístiques tinguin interès, hi ha d'haver la intermodalitat i interconnectivitat. És a dir, si el port de Barcelona no estés connectat en aquest moment amb Europa i nosaltres no fóssim capaços de treure trens, que avui traiem a Alemanya, a Luxemburg, a França, no som capaços de disposar d'aquest port adaptat amb totes les terminals, amb platja de vies ferroviàries, i fer aquest trasllat, no, de la intermodalitat de vaixell a tren i de tren dins Europa, o de tren fins al port i del tren al vaixell i del vaixell al món, no podríem ser competitius. Per tant, al nostre entendre, la competitivitat dels territoris passa per aquesta intermodalitat. Quines dificultats té la ruta àrtica? No té aquesta intermodalitat. És a dir, no és tan fàcil muntar una ruta marítima quan no hi ha construïda la xarxa de ports i d'intermodalitat que puguin portar la mercaderia on ha d'arribar. Per tant, sí que és cert que és, diguéssim, una hipòtesi en la que alguns estats hi treballen, però en aquest moment i amb un horitzó a 20 anys vista, nosaltres no la veiem com una amenaça real. Això no vol dir que no haguem d'estar atents, i això vol dir que hem d'aprofundir en les nostres relacions amb aquells països que estan entrant més mercaderia a través de Barcelona o amb aquells als quals més els hi estem exportant. I això vol dir mirar Àsia. I poso un exemple. També en el darrer Consell d'Administració ja es va aprovar la constitució d'una societat mixta del port de Barcelona amb el port de Busan, a Corea del Sud. El port de Busan tindrà un 51% de la societat, el port de Barcelona el 49% de la societat, i amb aquesta societat el que es vol fer és justament la gestió logística, que empreses coreanes tinguin seu aquí al port de Barcelona per fer arribar la seva cadena logística i des d'aquí la puguin desplegar cap a Europa, i el mateix nosaltres estem molt ben posicionats en aquest cas, no? Perquè el port de Busan és el nostre primer comercial i per tant el port de Busan ens posa en primer lloc quan té carregadors per dir entreu la càrrega a través del port de Barcelona. Per tant, no és fàcil, tenim molts reptes, però tenim clar que hem d'estar a les rutes internacionals, i la ruta asiàtica és una de les més importants per nosaltres. Com deies, el canal de Suez ens va preocupar moltíssim, evidentment, l'encallada en el canal, perquè aquesta és, per nosaltres és una ruta fonamental.
Molt, molt important.
Sembla que la tragi pel món.
Sí,
europeu.
No, sembla que la demanda està accelerant-se fins i tot més que la producció, no? I bueno, hi ha un increment important de matèries primes i fins i tot algun retard de components, de xips que estan influint sobre la demanda. El port de Barcelona està vivint aquesta situació, com ho percep?
Sí, a veure, aquí hi ha diversos fets. D'una banda, l'increment de la demanda i la producció, no?, que va a un altre ritme, i per això també pot suposar que hi hagi relocalització de cert tipus de producció, perquè les empreses al final necessiten agilitat, i per tant aquest pot ser un fenomen. Després també hi ha una altra qüestió, que és el tema dels blank sailings, que són les anul·lacions de les línies o de les escales que han fet les navieres al llarg de l'any 2020 en plena pandèmia. Això encara ho arrosseguem, i arrosseguem efectes d'aquests blank sailings. Què vol dir? Que s'ha reduït l'espai de càrrega marítima i, per tant, que ha pujat el preu del flete o del nòlit, i, per tant, en aquest sentit, com que hi ha menys espai de vaixell, carregar un contenidor és molt més car. I això fa, també, que hi hagi menys contenidors en moviment, perquè molts contenidors estan aturats i, per tant, tinguis menys disponibilitat i se't retraci el procés i la cadena logística. Nosaltres el que creiem és que això al llarg d'aquest 2021 ha de tornar a la normalitat. O sigui, perquè, a més, les navieres...
S'ha multiplicat per 3, no? En el cas de comerç en Xina.
Algunes per 4, el preu del flet i, les navieres no poden estar aguantant, em sembla a mi, una situació d'aquestes característiques, perquè al final entra en perill i posen en crisi tot el sistema. Per tant, que durant un temps això hagi tingut una causa justificada a través de la pandèmia, ho podem considerar, però s'ha d'arreglar, i s'ha d'arreglar ràpid.
Molt bé, situem els oients, esteu escoltant el programa Converses, com cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al World Center de Barcelona. Aquest dissabte la convidada, la senyora Mercè Conesa, que és la presidenta del Port de Barcelona, i ens acompanya el Juan Carlos Valero, el Salvador Guillermo i el Leandro Lamor. I arribat en aquest punt del programa, jo he de recordar una cosa que faig cada dissabte, perquè la gent ho tingui molt present. Aquesta gent de l'Eurostars Gran Marina, o Gotus en general, tenen en marxa des de fa mesos una promoció que val la pena que la conegui la gent i que la provi, no? Perquè, en fi, és una iniciativa que està funcionant. Es diu, vine a sopar, queda't a dormir i també pots esmorzar. Això pots fer-ho amb la teva parella, amb qui vulguis, de dilluns a diumenge, i al mòdic preu de 150 euros. Pots gaudir d'un dinar magnífic, d'un sopar fantàstic, com els que s'ofereixen aquí a la Gran Marina. Pots dormir en una suite d'aquest magnífic 5 estrelles, que és l'Eurostars Gran Marina, i a més pots esmorzar. Doncs una cosa fantàstica per 150 euros. Com pots apuntar-t'hi a aquesta iniciativa? Doncs mira, Hi ha dues possibilitats. Per cert, que està en vigència fins al dia 30 de juny. Fins al dia 30 de juny teniu temps. 150 euros, com pots accedir-hi? Doncs mira, la primera possibilitat és entrant a la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran acabat en D, granmarinahotel.com, i clicar el codi CENA. Que vols fer-ho telefònicament? Doncs, Valero, agafes bolígraf i paper i apuntes. 93-603-9000. 93-603-9000 i dius, escolti, vull apuntar-me al sopar que hi ha aquesta magnífica iniciativa. Fins al 30 de juny, vine a sopar, queda't a dormir, esmorza per 150 euros, la parella, tots dos, vull dir que és un ofertón, dors en una suite, gaudeixes de la magnífica gastronomia d'aquest Eurostars Gran Marina
i de les vistes,
cap al port, cap on arribaran les creuers, el primer, recordem, el dia 26 d'aquest mes de juny, i si no pots mirar cap al Tibidabo, que també és una magnífica, magnífica vista. Què li sembla, senyora Conesa, el que fa la gent de l'Eurostars Gran Marina,
per
ajudar a revitalitzar el port, a banda de tot el que fan vostès, també.
Em sembla molt bé, jo vull felicitar de veritat a Eurostars Gran Marina. Sabem que, a més, no ha sigut un any fàcil no. Per tot el sector hoteler.
Però aquí està l'hotel, eh?
I de veritat que nosaltres, com a port, que a més som clients seus i doncs, també recolzem totes les seves iniciatives, jo convidaria tothom també a que aprofiti l'oferta.
Molt bé, Valero, què vols dir?
Sí, jo volia assenyalar una qüestió. Sí, l'any passat, no, el 2019 es va celebrar el 150 aniversari de la Constitució de la Junta d'Obres del Port de Barcelona, per tant, 150 anys, diguéssim, de història portuària de Barcelona. I van tenir vostès una iniciativa que jo la vaig fer i la vaig trobar molt interessant, ja coneixia, no?, els espais del port, per la feina de periodista, no? Però vaig portar a la meva dona i la meva filla perquè ho veiessin amb una golondrina i un senyor explicava, diguéssim, tot el que tenim a Barcelona i que els barcelonins no coneixen, saben que tenen el port però no tenen la visió aquesta, sí, quan aterres en avió veus les instal·lacions tal, però no tens la consciència d'aquesta gran despensa que és
el port
de Barcelona, sí. A tots els nivells, no? Jo dic, aquesta iniciativa d'apropar el port als barcelonins, tenen vostès alguna iniciativa similar o volen
no apropar... estan fent que l'antiga seu pugui ser un element que ajudi en aquest sentit?
Efectivament, l'antiga...
Sí.
A veure, que us expliqui.
És veritat, ho vam fer amb motiu del 150 aniversari de la Junta d'Obres del Port, quan es va concebre el port modern, el que vam fer és aquest oferiment, no?, de visitar de manera gratuïta a través de les golondrines, però clar, les golondrines són concessionaris nostres, s'han de guanyar la vida, i és clar, també hem de deixar, no?, que cobrin el tiquet, per tant no és un tiquet gaire car, jo també els convidaria a que puguin fer la visita. I sí, l'antic edifici, doncs, de l'autoritat portuària està pensat com un punt d'explicació de tot el que suposa el port, que estem parlant de grans xifres, doncs de 1.200 hectàrees de terreny i de sòl, estem parlant de més de 25 metres lineals de molls, estem parlant de més de 38 terminals de tot tipus, des de granels líquids, granels sòlids, des de vehicles, des de doncs, les terminals de contenidors, estem parlant, no?, de més de 600 empreses que estan treballant i de més de 30.000 professionals i professions molt diverses, des de, doncs, bé, necessitem, doncs, des de qui s'ocupa, no?, del pràctic, que és una peça fonamental per l'entrada dels vaixells, fins als remolcadors, però també la torre de control, o com, per exemple, en aquest moment ja estem controlant una d'Arsen amb 5G per tal de complementar amb aquesta intel·ligència que ens permet i aquesta imatge instantània, al moment que ens permet el 5G, com controlem les operacions marítimes, no? Per tant, volem explicar d'on venim, però sobretot volem explicar els dos eixos que vertebren el nou pla estratègic, que són la descarbonització i la digitalització.
Molt bé, jo volia aprofitar per dir, i aprofitava una dada, jo recordar de l'anterior pla estratègic que el port de Barcelona venia a representar el 7% del PIB català, i per tant la gent no és conscient de la importància que té el port per l'economia d'un país i el que ens faltaria si no el tinguessin, no? Però també hi ha arreu d'Europa tot un desenvolupament molt potent de lo que s'ha vingut a dir l'economia blava. Som conscients a Catalunya del paper que pot jugar en els propers anys l'economia blava i del paper que pot liderar també amb aquest tema el Port de Barcelona?
Sí, mira, el port per si sol suposa l'1,7% del PIB, però el port amb tota l'activitat logística del voltant, tens molta raó, Salvador, és arriba al 7%. I de fet jo crec que la logística està incrementant. Per tant, si tinguéssim, que jo no les tinc ara, les darreres dades, veuríem que fins i tot van increment a l'aportació que fa tota la logística i la cadena de subministrament al PIB. Però efectivament aquí ens apareix, jo crec, un escenari molt interessant, que és tot el tema de l'economia blava. I el port vol ser-hi. El port fa anys de fet que desenvolupa iniciatives, projectes diversos d'innovació en relació al tema de descontaminació de les aigües, control ambiental, o sigui, el tema de protecció d'espècies, el tema de, per exemple, tot el tema dels drons marítims que ens permeten controlar molt millor el nostre subsol. Tot això va en la línia de la innovació i l'economia blava, no? I per tant aquest jo crec que és un eix que serà clau en els propers anys, i aquí ens veiem molt ben acompanyats per part de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí. Molt bé, dos minutets i hem d'acabar la conversa.
Només l'any passat l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, va reclamar el tros de platja que era de l'Hospitalet al costat de del Far.
Això és una va reclamar.
Bueno, sí, jo hi era a la conferència, jo hi era, va reclamar. Sí.
Va reivindicar.
Sí, sí, sí. Llavors, no sé, han fet un passadís o faran un autobús, un trenet.
Jo crec que tenim, com a mínim, la sort que els termes municipals no són competència de l'autoritat portuària, cosa de les més complicades també de definir d'aquest país, no? Perquè tothom, no?, vol la seva delimitació, i per tant és cert que hi ha una part, no?, de quan amb l'extensió del port que efectivament hi era la platja que s'anomenava platja de l'Hospitalet. No et puc contestar de com està aquesta situació ni la reclamació de l'alcaldessa de l'Hospitalet, no ho sé, però sí que nosaltres el que hem volgut fer simbòlicament és arreglar i rehabilitar tot el far del Llobregat, convidar a tots els veïns i veïnes de tot el barri de la Marina perquè puguin visitar el far. Molts d'ells tenen els records de que efectivament anaven allà a la platja, però realment en aquest moment és molt difícil que hi hagi usos ciutadans en aquella zona del port, perquè és una zona que està totalment ocupada per activitat industrial i activitat comercial, i els usos ciutadans hi són incompatibles perquè seria insegur per la seguretat de les persones.
Bé, jo només volia dir que segurament que els Estats Units voldria també Rússia recuperar Alaska, que li va donar als Estats Units a canvi d'una compensació.
Molt bé, doncs parlant de reivindicacions de les de Rússia i la de l'Hospitalet, hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. L'hem mantingut i amb molt de gust, com sempre, amb la senyora Mercè Conesa, que és la presidenta del Port de Barcelona. Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Moltíssima sort i que vagi molt bé per vostè i pel port.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Molt bé, gràcies Leandro, Salvador, gràcies. Juan Carlos Valero, a vostès també. Tornem com sempre dissabte que ve des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb una nova edició del Converses. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.